Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya. El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya. Thank you.
Bona tarda, comencem un nou programa de l'Anem a la muntanya, el programa que fa una codinenca després del Tu Jugues, tota la gent del Centre Excursionista de Sant Feliu, i com veieu i com sentiu, doncs no sóc el Pep Acosta, que avui no ens pot acompanyar, i m'han dit, doncs toca presentar tu, doncs au, presento jo el programa. Avui tenim un programa amb les seccions habituals, seccions que de l'editorial del Joan Font, l'excursió, que també hi serà enllaunada, perquè tampoc el tenim de cos present del Joan Montbrú, però que tenim una excursió per fer. I també tindrem l'entrevista central del programa, que a més n'hi ha una, o mira, ja us obro els micros, us presento. Joan Font, bona tarda. Hola. Bona nit.
Bona tarda, què tal?
Jefa, bona tarda, bona nit.
Hola, bona tarda.
I Laia, bona tarda.
Hola, bona tarda.
M'ensumo que Laia ve a parlar del
de l'Amir. Sí, parlarà de l'Amir, i d'alguna cosa més que
sí,
hi hagi
de l'Amir i de la neteja d'ahir.
Perdó, de la recollida de l'escombraries.
Del Clean Europe, no?
És veritat. Però vaja, també pot parlar de l'Amir, que també,
sí, també
el vam fer dies endarrere, o sigui que ens podrem enrotllar una mica.
Per tant, avui tindrem una mica com de doble entrevista. Doble entrevista.
Bueno, i avui també ens falla el Pep Sanz.
Que... Falla el Pep Sanz també, exacte, però, sí. I per tant l'entrevista la farà el Joan Font. El temps també el tindrem de la mà del Pep Acosta, perquè tot i que no pot assistir, doncs ens ha deixat una gravació molt maca amb la previsió de la setmana perquè ningú es perdi.
I la faràs tu?
No, la farà el Pep, sí.
No, la farà el Pep perquè està gravada.
Farà el Pep, està gravada, està gravada. I ja està, llavors... Res, clar, anava a dir com ha anat la setmana o si teniu alguna cosa a dir, però com que ja en parlarem amb la Laia, no.
Bé,
sé.
Sí, què? Bueno, hi ha hagut aquestes coses que s'han fet al centre aquest cap de setmana.
De l'ecologia.
I bueno, sí, portem un parell de setmanes fent coses, no? Que el
sí,
centre, doncs,
no parem,
que no
para. Sí,
i també hi va haver el que va venir el...
El Rai Puig i el Isaac Pedrós.
Exactament.
Va fer una xerrada molt maca.
Va fer una xerrada el divendres, que també podem parlar. Mm-hmm.
I tant, sí,
això,
sí, no? Sí.
Molt bé, doncs, Joan, de què ens parlaràs avui a l'editorial?
Sí, avui llegiré un escrit, un article de l'Esther Sabadell, que escriu habitualment en la revista Vèrtex de la Federació, i llegiré un article, doncs, que va fer en aquest últim número, que precisament és dels 300 números, o sigui, és el número 300 de la revista Vèrtex.
Carai, Déu-n'hi-do.
Sí,
i surt cada
sí.
mes?
Com, perdó?
Surt cada mes?
O... La revista, sí.
Sí.
Vale. O sigui que fa una colla d'anys. Que...
Sí, sí, bueno, el que passa no, és que, la revista aquesta surt cada dos mesos, si
cada
no m'equivoco.
Cada dos. Vale,
vale. I bueno, i em sembla que va començar en blanc i negre i fins i tot va començar en castellà, perquè aquí precisament en parla en l'article aquest, o sigui que va començar en castellà perquè encara deurien ser els temps d'en Franco, no? Per tant, però esclar, són dos cada, i un cada dos mesos, doncs vull dir, no és una cosa que surti cada dia, diguéssim.
Vale, vale. Mm-hmm. Doncs mira, parlant del castellà, escoltem la falqueta que tenim del català, així també sentim la veu del Pep Acosta.
Perfecte.
I tirem la sintonia de l'editorial.
Sí, senyor.
Degut a la constant disminució de l'ús del català, els membres del programa Anem a la muntanya proposem que tots els catalans ens obliguem a no deixar el català quan ens parlin en castellà. Si no ens entenen, traduirem aquelles paraules que no entenguin. Perquè el català no mori, l'hem de parlar amb tothom. Si no parlem amb els que no en saben, no l'aprendran mai.
Bé, doncs, com us deia, llegiré un article de l'Esther Sabadell que escriu en la revista Vèrtex, en el número 300 de la revista Vèrtex, i el títol de l'article és Els conqueridors de l'inútil. Diu, he estat mirant els diferents números de Vèrtex des del seu inici al 1966, quan es parlava de la mort de Lionel Terray. Justament el seu llibre, Els conqueridors de l'inútil, va ser el primer que vaig llegir de temàtica alpinística i em va encantar. Tinc el record de passar l'última pàgina i sentir la passió i l'energia del terrall que sentia per la muntanya. Jo començava a descobrir aquest món i em vaig sentir acompanyada perquè compartia aquesta passió tan irracional amb un personatge tan gran com ell. Des de llavors ha plogut molt i ha canviat molt les coses. Veiem l'evolució reflectida a la revista, el canvi del castellà al català, del blanc i negre al color, del format, de les seccions. Però l'autèntica protagonista sempre és la muntanya i els valors que transmet. La revista procura que encara siguin els mateixos, però igual que la societat, han patit una transformació profunda. El primer tema de Pablo Batalla, tractat en el seu llibre La virtut en la muntanya, un treball força interessant, és com aquesta transformació social es plasma en l'alpinisme. Explica que un dels factors decisius en aquest canvi és el ritme de vida que provoca la necessitat d'obtenir beneficis a curt termini i la incapacitat d'invertir gaire temps en un projecte, tot alterant el concepte de compromís. Només cal mirar quan durava abans una expedició com avui podem pujar les muntanyes més altes del planeta en poc temps. Vèrtex també intenta seguir aquest nou camí social alpinístic amb l'objectiu de no perdre lectors i va incorporant seccions més competitives. Reforça la importància de l'escalada esportiva i dona visibilitat a les curses per muntanya. També fa un esforç per ser present en les xarxes socials amb la finalitat d'apropar-se al públic més jove que serà el futur i per adoptar nou concepte d'alpinisme. La digitalització de la revista haurà de ser el següent canvi lògic. Així, la informació estaria més actualitzada, podríem agrupar les notícies per temes, tindríem més dinamisme i participació i solucionaríem el problema d'emmagatzematge físic. A més, segurament arribaríem a un públic més jove que ja està acostumat a mirar el món des d'una pantalla. Ara bé, si ho féssim, no podríem girar una pàgina i sentir el seu soroll, la seva olor, el seu tacte, subratllar-la, acariciar-la, emocionar-nos com vaig fer jo palpant la passió que em va unir amb el Leonard Terray. El muntanyisme no ha estat mai concebut per ser observat, sinó per ser viscut, i llegir un llibre o una revista hauria de ser el mateix. Soc partidària d'omplir les prestigiàries de lectures que algun dia els joves d'ara, els adults de demà, potser rellegiran, encara que anem en contra del progrés. Potser Terray va tenir raó quan va escriure que els alpinistes som els conqueridors d'allò inútil, perquè això, precisament, és l'essència del nostre esport. Considero que una revista dedicada a la muntanya hauria de conservar aquest esperit i fomentar l'alpinisme lent, il·lustrat i anticapitalista. Són les paraules en què Pablo Batalla, molt encertadament, subtitula el seu llibre. Fins aquí l'article de l'Ester Sabadell. Us explico un parell de refranys del mes de maig. Diu, la fusta de maig fa més bona música. I es referia a la fusta per fer els flabiols. I un altre que diu, quan a l'abril és florit, cada ocell fa el seu niu. Només el picot i el gaig ho fan el mes de maig.
Mm.
Molt bé, Joan, gràcies per aquesta magnífica editorial. Com diria el Pep Acosta, la segona del mes de maig. Sí. Sí. Sempre fa el compte.
Sí, compta els mesos.
Sempre compta els dies, setmanes, ho té tot controlat. Això que dèiem de la revista és un... No sé com... O sigui, depèn de quina revista va molt bé fer-la en digital i depèn de quina no, saps? Perquè a vegades sí, jo també estic subscrit a alguna revista així de parapent i això que t'envien, bueno, per mail, no? Un cop cada mes o cada dos mesos. Però clar, t'has de mirar la pantalla i a vegades, no saps, allò, quan la reps, ni que sigui allò, la fullatges una mica així ràpid, quan la reps físicament, vull dir, saps? I té un to, té un tarannà diferent. Sí, sí. Però a vegades també és veritat que si no ho fas en digital no arribes a gent que no te la demanarà físicament.
De fet, fa ja un temps que la federació envia uns correus a tots els federats on dona notícies del que passa, no? De les curses sí. que s'han fet. I així, o sigui que una mica està entrant ja amb això, no? I, bueno, potser es pot fer una barreja de tot plegat. Sí. Però jo penso que, per descomptat, la revista caldria continuar-la imprimint, no? I em sembla positiu el continuar-ho fent.
Bueno, a més, hi ha algú d'aquells que deu tenir les 300 revistes a la seva biblioteca, que com les deixin de fer, se les imprimirà ell per seguir la col·lecció. Sí. Mm-hmm. Molt bé, doncs, canviem de secció, anem amb la colla del dimecres. Avui, com hem dit abans, doncs, tenim una excursió enregistrada i en aquest cas doncs, hem triat una excursió, que no ho veig ara mateix, aquí, que ens portava al Cogulló del Turp. Per tant, tirem sintonia i escoltem aquesta excursió a veure com va.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. Una setmana més amb vosaltres, amb la colla del dimecres, que setmanalment fan les seves sortides. Aquesta vegada anirem al Cogulló del Turp, a 1.620 metres, a la zona de Cambrils. La Serra del Turp és un massís calcari al marge esquerre del Segre, a Gregal d'Oliana. El punt més alt és el Cogulló del Turp, que gaudeix d'una dilatada perspectiva sobre els Pirineus i Prepirineus. Com altres serralades prepirinenques, mostra formes suaus per la banda septentrional, contraposades a unes parets meridionals abruptes i encinglerades. Aquest cim està inclòs a la llista dels 100 cims de la FEC, amb el nom de Cogulló del Turp. Comencem a caminar per la pista fins al Pla de la Llacuna. Girem a la dreta per agafar un corriol fins a trobar la pista en bon estat i seguir així fins al coll de la travessa. Ara la pista es torna pedregosa i s'enfila cap al nord per anar a buscar la Coma del Turp, un coll evident a la dreta del cim. Arribats al coll, tenim la primera visió del poble del Coll de Nargó. Deixem la pista i anem cap a l'esquerra a buscar la carena en direcció al cim. Trobem un corriol que ens ajuda a caminar per dintre del bosc. Ara, en menys d'una hora, arribem al cim del Cogulló, a 1.620 metres d'alçada. Damunt seu veiem el vèrtex geodèsic, una gran fita de fusta, pessebre i llibre de registre. És un cim amb molt bona panoràmica, solament escapçada parcialment vers llevant pel massís del Port del Comte. Esmento alguns cims que podem albirar, així com les Moles del Corb, Sant Honorat, Pantà d'Oliana, Serres de l'Auvenc, Montsec de Rubies, d'Ares, Carreu i Baumort, amb el cadí al fons. A partir d'aquí, durant bona estona, transitem sense camí fresat, seguint la serra ben proper al fil de la cinglera. Però això no sempre ens és possible. En si, al començament, aprofitem tiranys dels ramats pels vols de la roca alta. Ens cal marxar separats. Ens endinsem a la pineda amb un sotabosc de boixeda, espessa que ens dificulta el pas, i ens alenteix extraordinàriament la marxa. I sobretot ens priva de l'espectacle visual de la cinglera. Guanyem i perdem el Sària, salvant els diferents turons carners. Roc del Roser, Roca Alta, Collada del Turb i el Cap de la Bòfia. Aquesta és la darrera graonada que ens cal salvar. Arribem al Grau, un corredor amb pendent moderada, i anem salvant les canals que es despengen de la carena fins que el virem a vista d'ocell Sant Joan de les Anoves. Ja al fons de la vall, el nostre corriol acaba sobre un camí carreter que ens mena a passar pel costat de l'abundosa font de Sant Joan. Una mina forteix un adeu regular tot l'any. Camí carreter amunt i arribem en poca estona al llogaret del mateix nom, Sant Joan de les Anoves, a 1.640 metres. És un petit nucli rural amb una esglesiola mig enrunada. Algunes de les cases també està força malmesa. Més endavant, passem la font de la Pinyassa, en una surgència en ran de terra que fa un baciol. Abastem unes feixes de conreu i, seguint per la pista, ens retornem al punt on hem iniciat la ruta. Un recorregut, no llarg, però molt entretingut, de tornada. Han sigut 13 quilòmetres, 100 metres, temps de caminar, 5 hores 23, un temps total de 7 hores 36, amb 800 metres de desnivell acumulat. Participants d'aquesta sortida, 7 membres de la colla. En Joan Font, en Jordi Ponti, Lluís Vilà, en Agustí Vila, en Xavier Trobat, a Teresa Flaquer i en Josep Miquel Martínez. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Molt bé, doncs després d'aquesta fantàstica excursió esperem tenir el Jep la setmana que ve en viu i en directe aquí a l'estudi d'Ona Codinenca. Doncs parlarem ara una estona amb la Laia de com va anar aquesta neteja de diumenge que s'emmarcava dintre del European Clean Europe, no sé què, no, ja no ho he dit bé, oi?
Let's Clean Europe. Let's clean up Europe.
Let's Clean Up Europe. És que, a més a més, com que fan noms fàcils...
Sí, no, ho fan complicat.
Com va anar això, Laia?
Doncs va, molt bé, molt contents, perquè es va fer moltíssima feina, que això és el que interessava, no? I, bueno, al principi ens van quedar una mica així, perquè d'entrada semblava que hi havia poca gent a la plaça, i quan estàvem allà esperant, i que hi ha poca gent, que hi ha poca gent.
Hi havia més gent l'any passat, per això,
sí,
eh?
Sí, sí. Va ser l'única cosa, que es va trobar a faltar una mica de participació, una mica més. L'any passat, clar, és que veníem de l'any passat, que l'any passat hi havia 100 persones inscrites, va venir molta, molta gent, i l'any passat va ser com una festa molt grossa, vull dir, molta gent es va treure moltíssima quantitat de deixalles del bosc.
Bueno, perquè l'any passat també devien pensar, tenir unes ganes acumulades, sí, de sortir, no?
Sí, 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 jo crec que l'any passat va ser l'explosió aquella de totes les ganes que hi havia de fer moltes coses, no? I la gent s'hi va abocar molt. I això, no? Vull dir que aquest any, tot i que hem sigut menys gent, devíem ser entre 30 i alguna persones que van participar, però bé, va anar bé, eh? O sigui, molt bé, molt contents, perquè la idea era anar a tres zones, vam poder anar a les tres, perquè al principi el veure poca gent va ser ai, podrem cobrir les tres zones, però sí, sí. Va donar com per anar grups de 10 persones a cadascuna de les zones que vam escollir. Una de les zones era allí al cementiri, allí on hi ha el caminet aquell que surt de on hi havia el pi de les Arraletes, que hi havíem anat el primer any allà, sí. I hi havia un antic abocador. I allà, doncs, és una zona que ja hi vam anar un any, vam treure molta, molta, molta porqueria.
I la que ha quedat per l'any
que ve. I després d'aquell any vam dir, aquí hem de tornar. I aquest any hem tornat, i una altra vegada... amb la mateixa sensació, de treure molt, però aquella sensació de és que en trec un i en deixo 100, no? De d'escombraries, de deixalles, d'objectes.
Allò sembla ser que havia sigut un abocador, quasi, no sé si oficial, però que la gent hi anava a abocar, per tant...
Era un abocador allà, descontrolat.
A mesura que es vagi escarbant, anirà sortint merda, però de quina manera,
sí,
no?
Sí, sí. Però bé, jo crec que molt bé. Més allà en aquella zona també hi van anar... Ha sigut bastant familiar, a més, sí. Que això és molt bonic.
Hi havia molta canalla.
Molta canalla, sí. I això, ostres, això fa molt de goig. perquè un dels objectius del Let's Clean Up Europe evidentment és alliberar la natura de tota la porqueria, no? Això és molt important, d'anar i recollir les coses, perquè tots sabem que és molt tòxic i que és un problema molt gran i que afecta la fauna, la flora i a nosaltres mateixos. Però també hi ha una part important del Let's Clean Up Europe, diguéssim, de la idea d'aquesta iniciativa, que és que sigui molt, molt didàctica, que sigui educativa i de posar sobre la taula el programa aquest tan gran. Llavors, que hi participi, que hi hagi participació familiar és una cosa que ja es va buscar i que s'encoratgi, que vam estar molt contents a la plaça i ja vam veure que, ostres, que bé, no? Hi ha famílies amb nens. I això és molt important, perquè aquests nanos ja ho veuen i fins i tot ho comentaven, no? Després parlant amb els pares, deien, ostres, que els nens es queden parats perquè veuen que hi ha tanta porqueria.
Tanta porqueria per terra.
Clar, i els pares ho diuen, altres sempre els hem ensenyat que això no s'ha de fer. I ells es queden molt parats de veure com pot ser que hi hagi gent que faci això, aquest desastre, no? Llavors, doncs, evidentment, és això, és posar de manifest això, no? La problemàtica que tenim. I res, això va ser un dels grups, va ser aquest que va anar aquí al cementiri. Després, un altre grup va anar a la zona de les escoles, i a la zona de les escoles també hi havia molta família i molts nanos. I també, no? Els nanos també allà sí que es van quedar parats. Ostres, això és a l'escola? Què passa aquí, no? Tanta porqueria als voltants de l'escola. I també a la zona de l'escola havíem anat ja l'any passat a treure escombraria i se'm va treure moltíssim. I la gent estava parada de dir, si l'any passat vam venir aquí i vam treure escombraria, que en vam treure molta, com és que aquest any tornem a treure una altra vegada moltíssima escombraria, no? És que clar, no és una que passa molta gent.
No, és que veies la paperera allà i a terra trobaves llaunes.
Sí.
Sota la paperera.
Vull dir, aquí està clar que s'ha de fer molta feina i s'ha de començar, doncs, a vegades pels pares i mares. No?
Educar una mica.
Sí, perquè clar, és una zona que la gent baixa dels cotxes, puja els cotxes, a l'hora de berenar, si un nen menja no sé què, posa el PP, cap problema, queda allà a terra, no?
Sí, sí, sí.
Vull dir que aquesta feina hem vist que s'ha de... que potser ho hauríem de fer més sovint.
Costarà molt, perquè una mica hi ha de ser els pares.
Sí, s'ha de començar. Aquestes coses s'han de començar a casa.
No només les escoles.
No, evidentment.
Les escoles pot ajudar, però el plat fort són els pares.
Sí, i tant que sí. S'ha de fer molta feina. I el que deia més, a veure si l'any que ve aconseguim implicar més els centres educatius de Sant Feliu, les escoles i l'institut l'any passat per participar, dintre d'aquella assignatura que fan, que és serveis comunitaris. Aquest any ja ho tenien tot cobert i ja no ho vam fer. I ens va anar molt bé. I ho hem trobat a faltar, aquest any, la participació de l'institut, perquè va venir molts nanos i va estar molt bé. I ho vam lligar, doncs, també amb tot el tema d'observar quines deixalles hi havia, no? Separar-les i fer com una mica d'estudi de tot allò. I aquest any, l'any que ve, si ho recuperem, perquè va estar molt bé. I després, el tercer equip, diguéssim, es va anar cap on comença la drecera del Camí de Can Bosch, allà al final del carrer Cingles de Bertí. Allà sembla que també havia sigut una mica allò, devia ser un abocador descontrolat també, perquè allà hi ha moltíssima porqueria. El que passa és que allà queda com amagada i no s'acaba de veure.
On has dit? Aquí no on has dit?
On comença el Camí de Can Bosch? La drecera aquella que surt al final del carrer dels Cingles de Bertí.
Bueno, no, sí, no era abocador, però clar, la gent sí, entrava allà i...
Clar, no era abocador, però com que és una zona que queda amagada, jo crec que la gent anava allà i allà es tirava de tot. Perquè és que va sortir, penseu que allà... Bueno, jo crec que allà és on van treure més coses així grosses. Van treure bates, van treure piques, calentadors, joguines... Vull dir, coses realment molt, molt grosses, o sigui, coses molt rares, somiers... I allà era, bueno, una mica la sensació com allà al cementiri, no? Que anaves... Era gairebé fer arqueologia. Dèiem, oita, mira, tenim la sensació de que som arqueòlegs, perquè anaven sortint unes coses que eren antiquíssimes, no? I, ostres, dic, potser aquí ve un antiquari i, escolta, encara en trauria alguna cosa de profit.
La primera pela.
Sí, encara farà un duro. Fins i tot hi havia unes garrafes precioses que algú va dir, me les emporto a casa, que són molt boniques. Vull dir que anaven sortint coses d'aquelles curioses, eh? I llavors després el grup aquest va seguir fins a dalt a l'esplanada de Can Bosch, com vam estar recollint una miqueta més per tota la pista aquella de Can Déu, fins a dalt a Can Masclans, no? I bé, a més, vam comptar amb l'ajuda de també l'ADF del Pinyó, de Sant Llorenç, que ja sempre ha vingut i venen molt contents i agraïm molt que vinguin perquè ells van amb el cotxe amunt i avall i ens ajuden a transportar coses i ens fa molta il·lusió que hi participin. I, bueno, això, aquesta iniciativa Let's Clean Up Europe va ser organitzada, doncs, amb l'Ajuntament, conjuntament amb el Centre Excursionista, també hi va participar ADF El Pinyó, també hi va participar la Comissió de Festes, i Codines Verdes també hi va col·laborar, I tota la gent que va venir, que a més doncs, van menjar coca, s'ho van passar tothom molt bé i va ser un matí molt agradable.
Molt bé. I va haver coca al començament, a més.
Sí, menjar coca i molt bé. Jo crec que molt bé, fantàstic. I l'any que ve repetirem i a veure si l'any que ve aconseguim que vingui encara més gent, va.
Sí, va, esperem que sí.
Va, haurem d'animar els veïns, veïnes, avis, àvies, parents, parentes i tothom que vingui.
Bueno, Laia, ja se'ns ha acabat el temps.
Molt bé.
Però molt contents que hagis vingut, eh?
Ah, jo molt contenta.
A fer aquesta explicació,
i
perquè
i l'has fet molt bé. I hauràs de tornar algun altre dia per explicar més coses del centre.
Com vulgueu.
Ah, el dilluns que ve té que venir el Perès.
Molt bé, fantàstic.
Ja m'ho va dir.
Molt bé, va? Clar que sí. Amb el Perès no pot faltar-hi aquí. No.
Molt bé, gràcies, Laia.
Vinga, a vosaltres.
Adéu.
Adéu, bona nit. Adéu.
Molt bé, doncs gràcies, Laia, per venir. I canviem de secció, anem a fer l'entrevista central del programa d'avui, que la farà, com hem dit que no hi ha el Pep Sanz, doncs ens la farà el Joan avui en directe. Tirem la sintonia i presentes a l'entrevistat i comencem l'entrevista d'avui.
L'entrevista de la setmana.
Doncs sí, avui entrevistarem el Ramon Díez, Miracle, que és la cara visible d'Amarok Explorers, és guia amb acreditació internacional, director de cursos de rastreig i allaus, ha guiat excursions, escalades i expedicions d'hivern des del Pirineu fins a l'Àrtic. Amarok Explorers pretén oferir i promoure un alt grau de responsabilitat i respecte per la natura i les cultures locals durant les seves activitats de lideratge i aprenentatge desenvolupades de manera sostenible. Bona nit, Ramon. Ens sents?
Hola. Sí, molt bona nit. Bona nit.
Bona nit.
Bé, he llegit una mica l'enunciat que fas del teu currículum.
Sí.
I així, doncs, una mica els que ens escolten doncs, hauran pogut saber de què va l'assumpte, no?
Bueno, i algun dia ja vindrà. Algun dia vindrà a fer-nos una conferència o a passar-nos alguna cosa, oi, Ramon?
Sí, jo encantat, ja m'agradarà. Sí,
oi
sí.
Que sí? Doncs ja anirem parlant.
Un vespre o el que sigui i ho organitzem.
Sí. Molt bé, perfecte.
Molt bé, doncs comencem l'entrevista i que comencem amb la pregunta pràcticament que fem a tothom, que seria, quan comença la teva passió per la muntanya?
Doncs és difícil aquesta pregunta, però la passió jo crec que me la va portar la meva família ja de petit. No diguéssim que els meus pares no eren excursionistes, no eren esportistes, però de ben petit que ja em portaven a la muntanya a fer petites passejades i, bueno, ja està en contacte. De fet, la meva família de part de pare són ramaders al Pirineu de Lleida, o sigui que sempre, des de molt crió, l'he tocat la natura, encara que fos la més propera a nosaltres, no? Uh-huh. Lo de les expedicions i tot això va venir molts i molts anys després. Però, al final...
A quina zona feien de ramaders els teus pares?
Ah, la meva família, els meus pares no. Ja venien els meus avis,
els meus
tiets, yeah. Això, sí. El Pallars Sobirà, bueno, un poble que es diu Peramea.
Ah, Peramea,
sí. De la Sal.
Sí, sí, Peramea. Sí. Doncs, em sembla que hi he estat i tot.
Ah, doncs pues, sí. És un poble molt xulo.
Sí, i tant. I quan descobreixes que vols dedicar-te a la passió, a aquesta passió que t'ha agafat per la muntanya? Això devia ser una mica després.
Mira, sí, bueno, jo als 20... sí que amb algun cau... Bueno, cau ben bé no, era un esplai, així al col·legi, i això ja havíem fet excursions, ja havíem fet alguns cims al Pirineu. I bueno, sí, era una cosa que m'havia agradat. Després a la universitat vaig començar a fer escalada, barranquisme i aquestes coses, però com a una afició no se m'havia corregut mai dedicar-m'hi. De fet, jo tinc una professió, tenia una professió molt diferent. Ja, però el 2012, bueno, això que t'entren a deixes molts llibres, no sé, no va ser una cosa d'un dia per un altre, la veritat. És una cosa que va creixent a dintre teu, no? Uh-huh. A poc es va creant, no sé, alguna forma i al final l'explota, no? I va explotar això amb el 2012, que em vaig decidir a cursar els estudis per dedicar-me professionalment a això. I el 2013 vaig acabar els estudis de mitja muntanya, diguéssim, uh-huh. per seguir de mitja muntanya. Però llavors aquest món ja es fa una pilota molt gran perquè on estava estudiant jo va venir una organització internacional que es deia la Wilderness Guide Association, que és una associació internacional de guies d'una cosa que aquí no, encara no té molt ressò, que és el wilderness, que seria sí. La traducció, podríem dir que són regions remotes o sí, podríem traduir-ho com així, com a regions remotes, uh-huh. o natura salvatge. M'hi vaig ficar de cap. Quan van venir a presentar el que feien ells i això, vaig dir, uau, això és el que jo vull fer. I llavors, bueno, vaig continuar estudiant un parell d'anys més. El primer any em vaig treure el primer nivell, diguéssim, uh-huh. I després el segon nivell, que el segon nivell és per especialitzar-te en diferents ecoregions, diguéssim, i jo em vaig especialitzar en l'ecoregió de polar àrtic.
Yeah.
Però hi ha la regió boreal, l'ecoregió continental, la tropical, uh-huh. N'hi ha un munt. Sí, sí.
A quin lloc vas fer aquests estudis?
A la Pobla de Segur. Vaig fer allà a l'ICEM Pallars, que és l'Institut de Muntanya uh-huh. del Pallars. Instituts entre estudis de muntanya del Pallars, sí.
Yeah.
I bueno, ja hi he continuat. De fet, ara hi soc. Ara mateix estic fent els estudis de barrancs.
Ah, ja.
I en Palmos no paro mai.
Està bé. Sí, sí. Tu resideixes per aquí, aquesta zona, així?
Bueno, sí, tinc la base, diguéssim, a Tremp, yeah. i que estem a 12 quilòmetres només de Pobla. Uh-huh. Sí. Mm.
T'ha sigut difícil arribar-te a dedicar a això? Et sents afortunat d'haver-ho fet?
Sí, per una banda afortunat, però per l'altra has de picar molta, molta pedra. Sobretot ben com jo, que jo ja tinc ara mateix, tinc 46 anys, i jo fa des del 2000, ja et dic, vaig començar a estudiar el 2012, uh-huh. i no, però no em vaig dedicar professionalment com a única activitat econòmica fins al 2018, diria jo, perquè jo era funcionari de la Generalitat.
Ah, ja.
Jo tenia un sou al mes, uh-huh. però, mira, coses de la vida, ja no em motivava gens la feina. A part, tenia aquesta altra cosa que m'enganxava tant i vaig decidir tirar-m'hi de cap. Però és una feina, és molt agraïda, és una feina vocacional, perquè si no ja vas molt justet de vegades, eh? Llavors t'ha d'agradar molt. Hi ha moltes hores, que es dedica moltes hores. Sí, sí.
Què és Amarok Explorer? Abans jo bueno, he fet una petita introducció, però tu ho explicaràs molt, molt millor.
Sí, bueno, podríem dir que és una empresa de guiatge, d'aventura i també de viatges. Organitzem viatges, sobretot allí on he viatjat més, són els països nòrdics i a Rússia. Ara lo de Rússia ja fa... Bueno, primer per la pandèmia i ara per la guerra, pues ja no hi anem.
Clar.
Però bueno, no esperem que algun dia la situació canvi. No ho sé. I bé, ja, però estem... Sobretot anem a llocs així on encara hi ha la natura salvatge, no?, en aquest sentit. Sempre busquem llocs on la natura salvatge i després sí, intentem que hi hagi també... que puguem combinar culturalment amb... bueno, tenir no només és el tema de la natura, que sí també, però també el tema de les ètnies.
Yeah.
Clar, a Rússia, per exemple, als països nòrdics tenim el Sami, no?, que segurament tots els coneixereu,
mm-hmm.
però a Rússia potser per nosaltres és una gran desconeguda, perquè allí hi ha multitud d'ètnies indígenes diferents, algunes molt minoritàries, amb els seus idiomes, les seves tradicions, la seva cultura, i que són superinteressants de conèixer. Sí, sí. A mi, de fet, jo ni tan sols sabia que existien fins que pues, quan vaig acabar aquests estudis de Wilderness Guide havia de fer pràctiques amb una empresa i vaig anar de guia allí, a guiar pues, això, una expedició a l'Àrtic Rus.
Yeah.
I allí vaig conèixer ja els nenets, després he conegut els ebenquis, els txuktxis, bueno, moltes ètnies indígenes que habiten allà i que encara conserven les seves tradicions.
Mm-hmm. El tipus de viatge que és a base de... O sigui, està pensat com per tipus trekking, per exemple, o és més aviat amb vehicles o com ho
muntem? No, normalment és un tipus trekking. És cert que de vegades, però depèn de quins llocs on s'ha d'arribar, necessites una certa infraestructura de vehicles,
mm-hmm.
però l'objectiu és caminar o fer senderisme, sí, sí.
Yeah.
Principalment, eh? Alguna vegada sí que és veritat que he participat en expedicions on l'objectiu principal, diguéssim, eren... Ara poso un exemple que veu tenir el Rafa Badillo, no? Em sembla fa poc per aquí. Mm-hmm. Em sentiu?
No fa gaire que va venir.
Ah exacte. Sí. Sí, doncs amb ell vam participar en una expedició on l'objectiu principal era escalar cascades de gel que no s'havien escalat mai abans, no? En una regió remota de Sibèria.
Sí, va ser molt maco el que va passar, sí, sí.
Sí, sí, va.
Sí, vam fer un documental.
Sí,
sí. I llavors la segona part era conviure amb una ètnia d'allí, que eren, bueno, eren nenets, uh-huh. en aquest cas, encara que allí n'hi ha d'altres, com els dolgans o els... dolgans i algun més hi ha. No me'n recordo, però n'hi ha com a mínim dos més.
Has sigut tu?
I allí va ser... Bueno, perdona, allí sí que vam tirar de vehicles
yeah.
i d'helicòpter també i tot.
Sí, sí, es va veure que anàveu amb uns vehicles força, força estranys per acostumats, vaja, pel que sí. nosaltres hem vist, diguéssim, no?
Sí, sí, aquí no tenim d'aquestes coses.
Va ser-ne tu el fundador de Maroc Explorers? O ho has fet amb sí. algú altre? Com ha sigut?
No, ho he fet sol. El que passa és que sempre ens ajudem, entre els guies, sobretot els que tenim companyies petites, d'una o dues persones. Diguéssim que l'única manera de sobreviure en aquest món és col·laborant i ajudant-nos. Ara mateix, per exemple, acabo de tornar del País Basc, també, perquè bueno, dos nois també, guies de mitja muntanya, tenien allí una feina i necessitaven un guia de suport. Vull dir, ens anem passant feines i ens anem ajudant els uns als altres, perquè és yeah. l'única manera de... Bueno, i també així creixem tots més, jo crec que és la manera de fer bé les coses.
Ja, clar. I per què per el nom aquest de Maroc Explores, per què es diu així i què significa?
A Maroc era... A Maroc és una paraula inuktitut, que és la llengua que parlen els inuits a Groenlàndia, sobretot, uh-huh. bueno, Groenlàndia, Canadà, també n'hi ha a Rússia, i vol dir llop, però ells són animistes i per tant tot té un esperit i és com l'esperit del llop, és com si fos un déu.
Yeah.
I clar, bueno, i aquesta paraula, per què la vaig triar? Bueno, pues per tot el que representa el llop, no? O que ens representa a nosaltres, no? Com tu veus aquesta figura, pues com llibertat, salvatge, la natura indòmita i bueno, que clar, jo ja havia acabat els estudis d'Àrtic i clar, i un dels destins per excel·lència és Groenlàndia, no? Que és on habiten aquests inuit, entre altres països, com he dit abans.
Mm-hmm.
El que passa és que, mira, coses de la vida, al final vaig acabar tirant cap a Rússia,
yeah.
sobretot, no?
Mm-hmm.
Però, bueno, és m'agrada i per això l'he mantingut.
Yeah. Has parlat principalment potser de Rússia, però imagino que també deveu fer per altres zones del món o fins i tot pel Pirineu, feu també...
Sí, ara principalment és pel Pirineu, en part, però tot el tema de, bueno, de la pandèmia, no?, que ens ha fet replantejar-nos moltes coses...
Mm-hmm.
I després també perquè entre guies de natura, que estem sobretot més... Bueno, que intentem, el que has parlat tu abans, no? Intentar ser congruents amb la conservació del medi ambient i en la nostra activitat, clar, aquí hi ha com una incongruència molt gran, no? Que sempre hi estem al damunt pensant, que és, clar, hi hem de conservar i de mantenir el planeta, però, clar, comencem a viatjar, agafar avions, helicòpters, cotxes com aquests que heu vist abans... I tot plegat és com una mica raro, no? Perquè tu t'estimes la natura i vols continuar conservant-la, però per l'altre no, només fas que cremar carboni. Yeah. Oi? I per això dic, bueno, no ho sé, tot plegat ens ha fet pensar i intentem treballar molt més al Pirineu.
Clar.
També, que no pas dedicar-nos a viatjar, tot i que com tothom, m'encanta, no, descobrir països i regions noves i remotes.
Sí, 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 per descomptat. I amb la qüestió de l'idioma, quan vas per aquestes zones de Rússia així, que com et desenvolupes?
El rus, principalment amb rus, perquè hi ha poca gent allí que parli d'anglès.
Yeah.
Cada vegada n'hi ha més, és veritat, si mires d'aquí a 10 anys enrere, pues la cosa ha canviat, però sobretot ha canviat a les grans ciutats, com Moscú, Sant Petersburg, allà és fàcil trobar gent que parli anglès, sobretot gent jove, però la que et mous a l'interior ja la cosa canvia molt. Canvia molt. I
com veus la demanda de guies a Catalunya? Potser encara ha de créixer força, o com ho veus aquí?
Bueno, clar, jo amb això soc relativament nou, Podríem dir que estic sobrevivint encara, però jo crec que a poc a poc es va fent consciència de que els guies, també aquí hi ha un món, perquè hi ha els guies d'alta muntanya, els guies de barrancs, els guies de mitja muntanya. Potser els guies de mitja muntanya són els que, bueno, aquí no hi ha molta tradició, perquè aquí el que es fa, tothom va a la muntanya per seu compte, no? Diu, home, a caminar i puc anar jo, no necessito pas cap guia. El que passa és que, clar, un guia de mitja muntanya, per exemple, pot aportar uns coneixements i pot aportar una interpretació del paisatge i que segurament no aprendries pel teu compte,
yeah,
o que costaria un gran esforç, no? Mm-hmm. I aquest és el valor afegit, a part de la gestió del risc, que també hi és, clar, com a qualsevol altra modalitat de guiatge d'alta muntanya o d'escalada, mm-hmm, o de barrancs. Però sí, sembla que menys tinc una miqueta, però això a poc a poc va canviant. Per desgràcia, bueno, va haver-hi més accidents, i sobretot a l'hivern, amb el tema de les allaus i això,
yeah,
sí, i la gent s'ho comença a plantejar una mica més. Clar. Sí, sí.
Sí, perquè hi ha gent...
Sobretot estrangers, també.
Mm-hmm. Teniu més feina fora de Catalunya o aquí?
No, ara actualment, jo particularment... Catalunya i també, bueno, l'estat espanyol també.
Yeah.
Però sí, sí, a Catalunya. I al final el que passa és que jo, per exemple, mira, coses de la vida, tinc molts més estrangers que no pas catalans.
Yeah. Sí. Potser, bueno, per aquí potser va una mica la cosa que aquí a Catalunya encara l'assumpte del guiatge potser no es fa massa, i deuen ser els que venen de fora que potser hi estan més habituats i són els que demanen això precisament, no?
Sí, correcte, correcte. Sí, jo, per exemple, sobretot holandesos o americans, o algun israelià també, sí, ells no s'ho pensen gaire, no? Nord-americans també. Bueno, per ells és una manera d'invertir en les seves vacances o en allò que li agrada, d'una manera segura, sense tenir que mal de cap, no? També, clar, l'altra cosa que fa el guia moltes vegades és tot el tema de logística, també s'encarrega ell. Llavors, clar, tu no t'has de preocupar per res, no?
Ja, ja.
No tan sols és el tema de la seguretat, sinó també pues, tota la feina que hi ha al voltant. I és gent, bueno, és un tipus de cultura, o aquests països estan més acostumats a que els guiïn o que els portin, i llavors no els sorprèn gent. I a part també el tema de preu per ells, el que tu pots demanar per un guiatge, que no és gens car, per ells encara els surt més barat, per dir d'alguna manera, no?
Ja, ja. La forma de contactar amb tu que tenen, que és, deu ser per internet, m'imagino, deus tenir una pàgina web o com va
ser? Sí, exacte. Hi ha una pàgina web, que és amarocexplorers.com, i després també tenim Instagram i Facebook.
Ja.
Sí. Uh-huh. Sí, sí. I a part, bueno, és una mica com... amb plataformes d'allotjaments, el Booking, Airbnb, també hi ha plataformes de guies,
sí,
que són fins i tot internacionals, i d'allí, com per exemple Exploreshare, ho he dit tal i com s'escriu, no com es pronuncia, exploreshare.com, doncs també són pàgines web de guies, d'activitats arreu del món, que també es poden contractar, sí, sí. Llavors, pues mira.
Aquí, quines són les destinacions que més us demanen per aquí?
Aquí, a Pirineus, bueno, jo treballo molt al Parc Nacional. Soc intèrpret del Parc Nacional, a més,
sí,
i el toco bastant. Després també a prop de Tremp, ja tenim la reserva la Reserva Nacional de Caça del Bou Mort.
Sí.
Llavors, clar, a l'època de Brahma, per exemple, doncs també soc treballar bastant. Mm-hmm. Sí.
I fas alguna cosa d'escalada també o no?
No, escalada no. Ara precisament estic amb el tema de barrancs per poder ampliar una mica les ofertes d'activitats. Mm-hmm. Però no, si ens cenyim a la llei... Practico l'escalada, però com a un hobby personal, no per dedicar-me professionalment.
Yeah.
No t'animes a fer-ho, com el Rafa?
No, uf, jo ja, amb el que tinc ja... És que, home, és complicat, t'hi has de posar molt seriosament. I el Rafa té un bagatge que jo trigaria dos vides, em sembla, a agafar-lo.
Quin creus que és el motiu perquè hi hagi més tradició de demanar guies fora de Catalunya o de l'Estat, fins i tot, que no passen aquí?
Bueno, jo, pel que sé, el guiatge com a activitat turística, per dir alguna manera, va començar a França ja, no sé si al segle XIX, i nosaltres com que portem com 100 anys de retard respecte a això. I allí sí, no sé si per com són les muntanyes a França, als Alps, on va començar tot, la gent tirava més dels guies, no? Que al final els guies en aquella època eren els pastors o gent dels pobles de muntanya que portaven a la gent que volia a visitar els cims o alguna vall així més amagada, no? Mm-hmm. Aquí va començar molt més tard.
Clar,
i aquí hi ha hagut altres, aquí hi ha els caus, els centres excursionistes, que això potser a altres països no hi és tant. Hi ha aquesta faceta, i jo, és una opinió personal, tampoc ho sé, però jo crec que clar, llavors, la gent que li ha agradat la muntanya des de sempre pues, s'han apuntat o formen part d'un centre excursionista, com el meu cas. Jo vaig pertanyar al SEC, de Gràcia, ara, bueno, des de fa anys soc del SAM, del TREM.
Yeah.
Però clar, llavors clar, és com una comunitat, no? I jo això no sé si en altres països existeix.
Com us ha anat per la qüestió de la pandèmia des del 2020 i com està evolucionant ara aquests darrers mesos?
Bueno, jo crec que en els darrers mesos o fins i tot des de finals d'any, de l'any passat, vull dir, la cosa va revifar molt. Jo crec que la gent tenia ganes de sortir i de fer activitats i llavors tant tema de cursos com això, com activitats de muntanya, en tots els àmbits de la muntanya s'han potenciat bastant. Sí. Tant guiades com sense guiar. Jo veig més gent a la muntanya en cap de setmana, per exemple. Hi ha hagut com aquest boom, no? La gent té ganes de sortir. S'ha donat arran de la pandèmia, jo crec que la gent ha redescobert la natura una mica.
Sí, i fins i tot a vegades potser amb un excés, no? De...
Sí, bueno, sí, potser més que l'excés són les formes, no? Perquè jo penso que hi ha molta gent que l'ha descobert per primera vegada ara, però que no té cultura d'excursionisme.
No.
Així com hi ha centres excursionistes que no només és un grup de gent que va a la muntanya, sinó que molts transmeten valors des de petits, a més, des de canalla, no? Mm-hmm. Perquè és gent que va des que entra igual jove i està tota la vida. Clar, aquest bagatge que tens i que es transmet de generació en generació, aquí hi ha uns valors que triguen a aprendre's. I hi ha gent que s'ha despertat ara i que no els té.
No, perquè...
Digues. No, i això tu trobes cada dia quan vas a la muntanya, no? I els que hi anem cada dia, com et trobes escombraries i aquestes coses. Pues, clar, arran de que la gent surt més, pues, te'n trobes més.
Llaunes, botelles d'aigua, bosses...
Sí,
es troba de tot.
És un tema d'actualitat que et volia preguntar, a veure què no opineu els que esteu així en la vida aquesta més propera a la muntanya. I és la qüestió de la candidatura dels Jocs Olímpics. Tu com ho veus, això?
Jo, personalment, jo no hi estic a favor. i el motiu és principalment és perquè no han donat, jo no he vist a cap lloc encara escrit què és el que es farà i com es farà. Jo crec que al final és especulació, és la meva opinió, perquè ja et dic, tampoc tinc un lloc on poder rebatre les meves idees en aquest sentit, o que em diguin el contrari. Jo crec que és un tema d'especulació i ja està. I després també que sempre mirem cap al diner fàcil i a curt termini, però no ens plantegem a llarg termini si això serà bo o serà dolent. Jo personalment crec que serà dolent. Perquè sí, pot portar infraestructures, però però infraestructures que un cop s'hagi marxat la marabunta, de què serviran?
Sí, de què fotran? No?
Quedaran allà.
Sí. Altres, per exemple, diuen sí, perquè llavors, si és l'única manera que a muntanya puguem tenir un internet digne, i dir, hòstia, sí, però igual no és la manera, no? Evidentment que necessitem internet digne a tots els pobles, perquè si no, bueno, el tema de la despoblació, per exemple, no? Que no, diem, convidem a la gent a venir a muntanya, però no se'ls donen els serveis bàsics. Jo crec que aquests serveis bàsics s'han d'aconseguir d'una altra manera, no fent uns Jocs Olímpics, no? Mm.
Perquè de cara a vosaltres, o sigui, la feina que fas tu de guiatge, creus que tindria algun benefici o tant us es fot, vull dir, no us representa
res? Un guany econòmic, et refereixes?
Sí, bueno, o potser més feina o així, no sé.
Sí, no, jo crec que no. Potser puntualment sí, no et dic que no, perquè això mou milers de persones. Però què us puc dir? Ficant-me en capitalista, que facturaré? És igual, encara que facturés el doble o el triple, però que serà un mes, dos mesos, i després què? Jo no sé, a mi m'agrada pensar més a llarg termini, la veritat.
Ramon.
Digues.
Sense acabat el temps.
Ah, s'ha fet molt curt, això.
Ostres, que passa. Oi que s'ha fet curt?
Sí, sí.
Bueno, saps què vol dir això, oi? Que acabarem de tornar a fer una altra entrevista.
I tant, quan vulgueu.
Bueno.
Bueno, si us agrada, que no ho sé.
I tant, que sí, i tant. Si no, ja no t'ho diria, de fer-ne una altra, si no m'hagués agradat.
Moltes gràcies.
Ja parlarem, perquè llavors també perquè vinguis al centre a fer una xerrada, tal com va venir el Rafa.
Sí.
Ja parlaríem, llavors ja seria de cara al setembre.
Vale.
Va?
Encantat, Teresa.
Molt bé, Ramon. Doncs
una abraçada molt gran.
Gràcies i gràcies doncs, per acceptar l'entrevista, d'acord?
Gràcies, ha estat molt interessant.
Adéu, Ramon, bona nit.
Adéu, bona nit.
Molt bé, doncs després d'aquesta fantàstica entrevista amb Ramon, que segur que ampliarem i que repetirem un altre dia, i també doncs tindrem... Digues, Teresa.
No, repetirem perquè és que el Pau ho fa perfecte. Ai, Pep, que et prendrà el puesto.
No. Avui és en plan emergència. Repetirem i segur que el tindreu també en el Centre Excursionista amb alguna conferència interessantíssima d'aquestes que organitza la Teresa i el Centre Excursionista. Acabem amb el temps de la mà d'en Pep Acosta, que ens envia via telemàtica la seva predicció d'aquesta setmana, per tant tenim la sintonia i l'escoltem.
Hola, molt bona tarda. Avui no puc venir al programa, estic aquí a l'aeroport de Sevilla a punt d'embarcar i no crec que arribi temps. Us passo la crònica meteorològica de tota la setmana a Sant Feliu. Venim d'un cap de setmana força estable, no hi ha hagut massa moviment meteorològic, amb unes temperatures força suaus durant el dia i fresques durant la nit. Hi ha hagut un veritable contrast tèrmic entre el dia i la nit. Algunes nuvolades, tant diumenge com avui, però poques conseqüències. On deixen més tempestes és cap al nord.